Són les 10 i 37 minuts, ens acompanyen en Lluís Permanyer i en Josep Martí Gómez. Acaben de ser distingits amb el Premi Nacional de Periodisme. Els volem saludar, entrevistar i, per descomptat, per començar a felicitar. Senyors, bon dia i moltes felicitats.
Gràcies.
Dos periodistes com vostès entendran que la primera cosa que fem sigui abandonar per un moment l'entrevista i anar a la més rabiosa actualitat. En aquests moments, a la seu de l'Institut d'Estudis Fiscals de Madrid, el secretari d'Estat d'Hisenda, Carlos Ocaña, està a punt de llegir les balances fiscals, les tan reclamades des de Catalunya balances fiscals. No sé exactament quin format tindrà això, si serà una miqueta com abans llegien les notes a final de curs de la classe, no? Aquesta nota. Però mirarem de sortir de dubtes ara mateix, de manera que posem en primer pla la veu del secretari d'Estat d'Hisenda.
De informació que permetirà, esperamos, un debate más responsable y no demagógico sobre un elemento de información económica como son las balanzas fiscales. La elaboración de este estudio ha sido compleja por la necesidad de rigor y de calidad técnica que supone la publicación de unas balanzas como estas por parte del Gobierno. Permítanme que les haga una presentación rápida de lo que son estas balanzas y posteriormente tendrán oportunidad en una sesión de trabajo con el director del Instituto de Estudios Fiscales, don José María La Beaga, a mi izquierda, tendrá la oportunidad de profundizar en todos los aspectos más técnicos y eso me permitirá a mí centrarme ahora solo en las cuestiones más generales de este estudio.
Bueno, avui, si ens hem de centrar en les qüestions més generals i han de fer una presentació ràpida, aquí passarà molta estona i no la tenim. Esteu especialment interessats pel que està a punt de dir-se ara?
Sí, el que passa és que, com sempre, fan volar coloms, però sí, serà interessant per veure quines xifres donen, perquè això de l'economia, que diuen que és una ciència, de vegades et penses que és un joc de trileros, perquè depèn de qui t'explica els contes, els contes del Barça, per exemple.
Això diuen Permanyer i en Martí Gómez.
Dic el mateix, és una cosa que és molt complexa, que és molt important, però que si no ets un expert et perds.
Bé, doncs ja veurem ara què és el que ens diuen. De tota manera, m'agradarà saber si això que ha dit que remet els periodistes a una sessió de treball o a una altra per a altres qüestions és justament el que estem esperant, que és aquesta xifra dichosa. Però això, mentrestant, va fent el seu curs. Naturalment, en el moment que es dongui la xifra de Catalunya, la balança fiscal de Catalunya, i se suposa que, per tant, el dèficit fiscal, que això està, pel que sembla, fora de discussió, la donarem a l'antena. Estem entrevistant Lluís Permanyer i Josep Martí Gómez, que juntament amb Joan de Sagarra acaben de rebre el Premi Nacional de Periodisme, i potser molta gent deu haver pensat, com en Sergi Pàmies l'altre dia, però que encara no el tenien. Doncs no el tenien, però ja fa molts anys que se'l mereixen. Martí Gómez, Permanyer i Sagarra són tres grans mestres de l'ofici de periodista, com continuen demostrant a les pàgines de La Vanguardia. Martí Gómez, nascut el 37 a Morella, la comarca castellonenca dels Ports, diu que s'esgarrifa amb una mica de sang, però és autor d'alguns dels millors retrats de criminals contemporanis. Joan de Sagarra, París, 1938, ha fet de la seva vida la matèria d'unes cròniques sumptuoses que fan del lector una persona més curiosa i culta. I Lluís Permanyer, barceloní, de 1939, és el gran cronista de la ciutat. No sembla que hi hagi res, de nou o de vell, de bo o de dolent, que li passi per alt. Ens hagués agradat tenir-los a tots tres, però en Joan de Sagarra és de viatge i, a més, diu que no du mòbil. De manera que el saludem des d'aquí, si ens estigués escoltant, i, en tot cas, Martí Gómez i Permanyer són els nostres estudis. Com us heu pres aquest reconeixement? Com us ha arribat i quina sensació us ha causat, Permanyer?
Bé, a mi el que m'ha agradat més d'aquest reconeixement és anar tan ben acompanyat. Tot l'altre és sobrer.
Martí Gómez.
Dic el mateix.
Qui no pot?
No.
Sempre em copia.
Ara li preguntaré primer a ell i no podrà fer.
Vaig enterar perquè em va trucar pel conseller i al contrari d'en Lluís i d'en Joan, que no porta mòbil, jo porto, i vaig agafar-lo i em va dir que això em va comunicar que m'havia concedit el premi en Lluís, conjuntament en Lluís i en Joan, dos grans amics. Lluís és company de promoció periodística Nilo Tempore, quan no hi havia aquí escola de periodisme i teníem que anar uns quants dies a unes buixeries a Madrid, i en Joan de Sagarra són companys satílics des d'allà fa molts anys.
Unes buixeries, què passava a Madrid?
El pots contar, imagina't, aquí no hi havia escola perquè l'havien tancat i havies d'anar a Madrid. El primer curs t'havies d'instal·lar 15 dies a Madrid i en allà fer veure que t'havies d'examinar i coses d'aquestes amb uns professors que, pots contar, era l'any 63, em sembla, o 62, en ple règim franquista pots contar quina mena de personatges hi havia allà com a professors, on deien catedràtics, no sé com la deien.
Hi havia una assignatura tan interessant com, en primer curs, em sembla que era un segon, com normes per ser director de periòdico.
Bueno, això vol dir que miràvem pel vostre futur, està bé, no? I quina era la primera norma? No te'n recordes de cap? No te'n recordes de cap. De fet, vosaltres no heu estat mai directors de res?
No, hi ha prou feines de mi mateix.
No.
A La Vanguardia va haver un moment que fa molts anys, que em van suggerir si volia fer-me càrrec d'una secció, és allò que en diuen manar, i vaig dir que a mi el que m'interessava era escriure i que no volia manar i mai... Hem anat enlloc.
I tu tampoc has sigut redactor en cap mai, no?
No. Van oferir ser director adjunt del Correu Català a l'època que, al principi, al final del franquisme, quan el va comprar el grup Vilaseca, en el Pujol darrere, i va nomenar el Llorenç Gomis director, però també vaig dir que preferia escriure.
El primer persona que van oferir ser director del Món, per exemple, vaig ser jo i vaig dir que no.
No us interessava?
No.
Per què?
Doncs perquè a mi el que m'agrada és escriure i no estar pendent de demanar i de tenir tensions amb els companys i amb el poder d'allà on estiguis, i intento ser coherent amb mi mateix. I ja que vaig triar aquesta professió, que segurament venent corbates hauria guanyat molts més diners però hauria estat un desgraciat, doncs aleshores he volgut exercir-la bé i sempre intentant fer allò que m'agrada, no allò que m'han demanat o m'imposen. Per exemple, he publicat més de 60 llibres i són llibres que me'ls encarrego jo, perquè me n'encarreguen molts d'altres que no m'interessen i dic que no, independentment, per exemple, de l'oferta econòmica.
I a tu tampoc t'ha interessat, Josep, manar en el sentit que si tu tens idees i tens una trajectòria, és probable que les pàgines d'aquella secció estiguin més ben enfocades. És a dir, que tu pots ser molt brillant escrivint, però pots tenir un mal director o un mal cap de secció.
He tingut sort i sempre m'han deixat anar al meu aire. Això és veritat. I per una altra banda, el no ser cap l'ha compensat formant sempre equips en gent en la qual tenia una sòlida amistat, no? He format equips en el Josep Maria Huertas, he format equip en el Jaume Fabre, equips molt sòlids, durant molts anys en el Josep Ramoneda, i inclús també, en certa manera, en el Joan de Sagarra, en la ràdio, i en un moment donat en el Correu Català. O sigui que m'he sentit arropat, no, he anat per lliure, però sempre en una gent molt sòlida, al costat meu, gent que donava moltes idees i que era molt treballadora.
Com treballeu? Com busqueu informació? Com us acuden les cròniques?
Bueno, jo estic tot el dia treballant, perquè la part més interessant de la meva feina, la que m'he dedicat darrerament, per exemple, amb el tema de Barcelona, el màxim plaer és el moment que recerco. Perquè en el moment d'escriure, si no ets novel·lista o no ets poeta, en el moment d'escriure el que has d'intentar fer és anar bastant la informació que has trobat, perquè el que la llegeixi, que no sap de què li parles, ho entengui. Per tant, ha de ser un estil senzill i sense gaires cargols ni embolics. Però, en canvi, crec que la gran il·lusió és en el moment que estàs cercant una cosa, que de vegades saps quines recerques i de vegades no saps si allò existeix, i ho trobes, és com el caçador, doncs, que se li aixeca la perdiu, no? I és aquest, per exemple, quan he fet aquest llibre de cites i testimonis sobre Barcelona, que n'he plegat, doncs, més d'un miler, quan he trobat cites que ningú sabia que existien, doncs és un plaer el veure que és un gran personatge de la història i que ningú podia sospitar que existís allò, no?
I el teu sistema, Josep?
Jo diria que és també similar, no? És que jo diria que, per exemple, entre els tres, en aparença, són tres estils de periodisme molt distints, però en essència es nutreixen de la mateixa cosa, que és el carrer. El carrer vist per el Lluís és un carrer, el carrer és vist per el Joan és un, i el vist per mi és un altre, però és el carrer, històries que surten del carrer. Llavors, aquestes històries, moltes vegades vas a la recerca, la trobes. Una altra vegada, com sempre, no tampoc ens hem de guanyar, és tenir una bona red d'informadors, una red molt sòlida que tu tens que anar cultivant, i que tot això que diuen periodisme d'investigació, deixem-me de conyes, el periodisme d'investigació és un tio que et diu, escolta, i si la font és sèria, aquí està. Per què ve això? Doncs ve perquè aquest tio és un tio decent que està indignat en una cosa que està passant, ve perquè aquest tio l'han fotut fora i diu, ara me les vaig a pagar. Mm. Ve per diverses raons. Llavors tu el que tens que esbrinar és si aquella informació és sèria, és solvent, i així va. Després, hi ha moltes coses que són moltes casualitats. Jo, per exemple, me'n recordo l'entrevista, diríem, més divertida que jo he aconseguit és el Graham Greene. El Graham Greene no donava entrevistes perquè era molt gran. I un dia sopant en un advocat parlant, diu, a mi sempre em vos hi ha agradat el Graham Greene entrevistar-lo, però ja ho he deixat perquè no hi ha. I el tio em va dir, home, jo conec un amic d'un amic que és conegut que s'emborratxa totes les nits en el Graham Greene, ja li diré alguna cosa. I vaig dir, vale. I al cap de 3 mesos va rebre una carta del Graham Greene dient, l'altre dia emborratxant-me en un conegut, en un amic que és conegut d'un amic d'un conegut de vostè, em va dir que volia que li fes una, donés una entrevista. Diu, com estava borratxo, li vaig dir que sí. Diu, i ara m'arrepenteixo, diu, però la paraula d'un borratxo és sagrada, vostè pot venir i li faré, li donaré l'entrevista. Llavors, clar, dius, hosti, això ho comptes així i dius, això és xista.
Sí, no, però tot això està molt bé, però després pots, haguessis pogut fer una mala entrevista.
Ah, bueno, això és a part.
Oh, però, no és a part,
vegades,
això és la base.
La manera que es aconsegueixen les coses moltes vegades també.
Sí, però l'important és després com ho fas allò.
Però vosaltres teniu una mirada o una intenció pròpia. Vull dir, tots tres talleu les històries del carrer, això ja s'ha entès, però no el deveu mirar de la mateixa manera. Per exemple, tu què mires, Lluís?
Tot, perquè una ciutat és tot i m'interessa tot. Jo sóc molt curiós i per això he fet periodisme.
Però què tries?
Què trio? Qualsevol cosa pot tenir interès per... Si la saps explicar i té un mínim de gràcia, jo crec que qualsevol cosa té interès.
Però, per exemple, ell ha fet més sang i fetge que tu, no en deus haver fet mai, per, no?
No, alguna vegada, però no massa, perquè de la ciutat m'interessa més altres. Però, per exemple, hi havia aquella segrestadora de nens que estava que vivia al carrer Ponent, la Riqueta Martí, doncs també ho vaig tocar i també he tocat doncs, el que va tirar les bombes en el Liceu. Ara, el fet d'hivern, el succés pla, potser no, doncs no m'ha interessat.
Permeteu un moment, tornem a Madrid, que estem amb això de les balances fiscals. Siegfried Gras, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, s'estan presentant en aquests moments les balances fiscals, però ja es podem avançar, si voleu, algunes dades. Podem dir que Catalunya és una de les comunitats més solidàries de l'Estat, segons les balances que està fent públic en aquests moments el govern espanyol. Concretament, si agafem la fórmula del flux monetari, Catalunya és la segona comunitat més solidària darrere les Balears. Concretament, el dèficit és de gairebé el 9,9% del PIB. Recordem que la Generalitat, en aquest cas, ho havia xifrat en gairebé el 10%. I si agafem l'altra fórmula de calcular-ho, la del flux i benefici, Catalunya seria la tercera comunitat més solidària darrere de Madrid i les Balears, amb un dèficit del PIB al voltant del 6,5%. La Generalitat, en aquest cas, ho havia xifrat en un 7,5%. És a dir, en termes generals, el que podem dir és que l'Estat calcula que Catalunya és un punt menys solidari del que havia calculat anteriorment fa unes setmanes el govern català. És a dir, que Extremadura, Ceuta, Melilla i Astúries són les comunitats que reben més la solidaritat.
Tenim alguna xifra absoluta? Perquè el grup d'experts de la Generalitat va arribar a calcular, fent una mitjana dels últims anys, que això podria arribar a representar uns vora 17.000 milions d'euros. Se'n facilitaran d'aquest tipus de xifres?
Efectivament, tenim... Sí, ens han donat una xifra, de moment han d'explicar encara el detall d'aquest estudi, però de moment podem dir que si la Generalitat havia dit 16.735 milions d'euros, el que podem dir és que per la xifra, pel gràfic que ens han donat, anirà aproximadament entre els 14 i 15.000 milions d'euros. Això és una aproximació segons els gràfics que ens han donat. Més tard entrarà en el detall d'exactament què representa, quina és la xifra exacta. El que podem dir és que s'ha de poder calcular amb exactitud perquè és de gairebé el 9% del PIB en el cas de Catalunya. Concretament va sobre el 8,70%.
Entesos, doncs moltes gràcies, Sifri, quedem pendents de les teves informacions. Si n'hi ha alguna de significativa just abans de les 11, si no, durant el butlletí de les 11 t'escoltem. Gràcies.
Perfecte, gràcies, bon dia.
Gràcies i fins ara. Bé, les xifres estarien un pèl, era d'esperar, són un pèl més baixes que les que va donar el grup d'experts de la Generalitat, però s'hi acosten bastant. Déu-n'hi-do, no sé si això acabarà amb aquesta història dels catalans insolidaris.
Bé, una cosa és que acabi mentalment i l'altra és que damunt de la taula amb els diners a la mà veurem què passarà, que és el més important, no?
Com ho veus, Josep?
Jo veig que és difícil. Jo crec que hi ha un enquistament mental en cert sector de la societat espanyola. Jo me'n recordo quan anava al principi de la transició, que anava molt a Madrid, i ens rebien tots, hosti, català, currante, majete, sempre deien, aquella és Europa, tal. De cop i volta, jo no sé què ha passat, i vas allà i ara trobes el contrari. Hòstia, catalans, joder, insolidarios.
Home, jo sí que sé què ha passat, ho han treballat molt bé, això, aquesta imatge. L'han treballat molt bé uns determinats sectors de la política i d'altra gent interessada i dels mitjans periodístics.
El Pujol mateix, no? Quan anaves, el taxi típic de l'aeroport català, hombre, qué suerte tienen ustedes con tener este presidente. Eso sí que es un político, tal. Últimament, coño, ¿qué hace ese enano allí? hosti, no, no, un canvi... I això és difícil. I jo crec que el problema Catalunya-Espanya ja s'arrossega des de fa anys i anys, perquè em recorda, Lluís, i tu també el deus recordar, Toni, de quan les converses aquelles famoses d'intel·lectuals que es reunien a Madrid, es reunien a València, 30, es reunien a Àvila, sí. A Montserrat...
Van començar als anys 30 i després als 50, amb el 50, Carles 60, Riba, que ho organitzava 60, tot això.
I ha acabat sempre malament.
Bueno, les cartes, si no recordo malament, entre Unamuno i Josep Maragall. Maria de Sa- i Maragall.
Maragall, i, Maragall sí.
I no sé si també de Josep Maria de Sagarra, el pare de...
No.
Per últimament, el que ha participat en els últims decennis en totes és el Josep Maria Castellet,
sí,
que estava allà avorrit, fart. I...
En tot cas, ja vindran els experts a donar les explicacions, però aquestes posicions de Catalunya, en alguns casos, just darrere de les Balears té moltíssima entrada d'IVA, com a conseqüència del turisme, i en el cas de Madrid hi ha l'efecte seu de moltíssimes grans empreses. Però en qualsevol cas, ja es veu que les xifres expliquen fins a quin punt això. Doncs si la solidaritat s'expressa en diners, diríem que Catalunya és abundosament solidària. Bé, no sé si voleu dir
sí, però aleshores et poden dir moltes gràcies, bueno, i què?
Esclar. Bueno, ara això s'ha de jugar, esclar. Bueno, esclar. Ara ve la segona o la tercera part del partit.
No volem, en fi, que no? Només ens donin les gràcies per su solidaritat.
Bueno, deu ser un primer pas. Aviam com es juga tot això, no? Estàvem parlant de la vostra mirada al carrer i llavors jo t'anava a dir tu. En canvi, tu t'has mirat més el Sanguifetxa o com ha anat això,
no,
Josep?
No, tampoc m'he mirat el Sanguifetxa tant, eh? Jo he fet de tot. Jo crec que el Sanguifetxa ha fet... si no recordo mal, i no tant ni sang ni fetge, he fet Palau de Justícia, que diria que no és el mateix, perquè el succés en el moment és el succés, és sagnant, és dolorós, és angustiós, i en canvi el Palau de Justícia, aquest succés hi arriba un any, dos anys, tres anys després, quan el dolor i la ira s'ha mitigat en la majoria dels casos. Per tant, és una mica distint. Però jo he fet 6 o 7 anys únicament i indiscutiblement va ser una experiència molt enriquidora, perquè en el Palau de Justícia també passava el carrer. Era la gent que passava i era la gent, el drama del carrer. Però l'entrevista, el reportatge, també l'he fet.
Quina és la notícia que més us ha costat de donar, en el sentit que sabíeu que allò us portaria dificultats?
Ui.
Disgustos, vaja.
Bueno, a l'època de la dictadura n'hi havia unes quantes que les havies de donar, ara no recordo exactament quina, però de vegades et portava més problemes una que no t'ho esperaves. Per exemple, jo vaig publicar un qüestionari Proust amb el Bergamín a Destino, que van estar a punt de tancar la revista i treure el Néstor Luján de director, i va ser una casualitat. Per què? Doncs perquè van posar aquella entrevista que ja tenia el visat de censura, i quan esperava ser publicada, el Bergamín va firmar, com a primer firmant, un manifest contra les tortures astúries. I aleshores un dia va saltar la pàgina d'anunci de Destino i van col·locar allò perquè ja tenia el visat de censura, un regent que no sabia de què anava l'actualitat.
Imagina't, Josep.
Bueno, jo tinc una carpeta bastant gruixuda de processaments, d'actes de processament, per les coses més diverses. En general sempre sortim ben parat. Moltes petites, 500 peles i coses d'aquestes. La cosa més perillosa va ser quan vam entrevistar un diputat basc que es deia Letamendia, i Fraga havia dit la calle és mia, i aquest el va dir la calle és nostra. Nosaltres en el Por Favor vam titular, el Ramoneda i jo, la calle és nostra. Vam citar el govern militar, un coronel auditor molt educat, que diu: jura no prometen, porque en estos tiempos que corren ya no sabemos qué ustedes van a decir. Bueno, va dir lo típic, que quina intenció tenien ustedes con esto, nosaltres vam dir que ninguna, que era aquest senyor ha dit això, tal. Se'n vam anar, i al cap de 2 mesos, 3 mesos, uns mesos, es va rebre una altra vegada, ens van citar una altra vegada i ens va dir: tiene ustedes suerte, han sido indultados por la muerte del caudillo, dice, porque estaban procesados por instigación a la rebelión militar. Vam quedar de pedra. L'arbitrarietat, i el Lluís ho sap també d'aquella època, era això. És
ara
que
també
no sabies. Ara també.
Ara els disgustos per on venen avui en dia? O us han vingut?
No,
ja
no.
Home, d'aquesta mesura ja m'imagino que no.
No, jo crec que ara hi ha més pressió econòmica, més pressió empresarial, diria.
Sí, però és més fàcil dir que no. Per exemple, va haver-hi molt enrenou quan a La Vanguardia vaig publicar, quan es començava a parlar del Tarradellas, doncs dient que era el que tenia tots els drets a venir aquí a ser president, i va haver-hi un daltabaix tremendo. Però vaja... Són coses d'aquestes que...
Tot és qüestió de plantar-se.
Sí. Sí, i com es continua treballant després de plantar-se?
Sempre, els bons professionals sempre tenen sortida.
Bueno, jo arran d'això vaig estar prohibit bastant temps de que sortís el meu article. Sort que tenia amics a la impremta, començant pel regent, i quan el que havia prohibit se n'anava, aleshores posava el meu article i sortia l'endemà.
Sí que és veritat que ara notes més la samarreta del grup en el que treballes, no? Perquè té unes obligacions, té uns interessos.
I el risc aquesta, les sinergies, que diuen ells, no? Que és allò...
Que si un diari té una ràdio i té una tele, doncs aleshores això de la ràdio i de la tele...
I un editorial...
És més important.
A mi no m'afecta això, no m'ha afectat mai. Ho haig de confessar, no vull fer-me aquí ni l'heroi ni el màrtir.
Fi, anem acabant. Què t'ha semblat aquesta campanya de Visca Barcelona, Lluís?
No l'entenc. Per què s'ha de fer campanyes d'aquestes? Voldria més que es dediquessin aquests diners en arreglar coses de la ciutat que després diuen que no tenen diners. Per què? Perquè una ciutat com aquesta no necessita campanya d'imatge. Ja en té prou. En canvi, haurien de donar notícies que no donen, com la següent, que s'ha fet una enquesta entre els usuaris de British Airways dient quines són els carrers, segons ells, més importants del món. I el primer és Times Square i el segon és la Rambla. Jo crec que aquestes coses són les que donen imatge.
Això recent, és d'ara, sí?
Bueno, ens ho va dir els del Patronat de Turisme, em vaig assabentar de fer un mes, una cosa així.
I tu, pel que saps de policies i serenos, diguéssim, tot això que ha passat amb el cap de la Guàrdia Urbana, com t'ho expliques?
Ni idea.
Josep?
Ni idea. Jo ja estic jubilat de policies i serenos.
Ho deia simpàticament.
Però fixa't bé que acaba de dir, ni idea. En canvi, hi ha gent que sobre aquest tema et podrien publicar mitja pàgina d'opinió sense saber de què va la cosa, però la qüestió és opinar.
Tu en saps alguna cosa o no, Lluís? D'aquest cas, tampoc.
Bueno,
no.
Sé una mica la superfície, però no sé...
És que jo sóc un deixeble del Rafa Azcona, que sempre em deia, a l'hora d'opinar sempre dir, quizá creo, tal vez.
El guionista Rafa Azcona.
Sense informació no hi ha opinió, mai.
Sense informació no hi ha opinió.
És a dir, de gent que opina sense saber res, em pots omplir els estudis, hi ha cua.
Són Lluís Permanyé i Josep Martí Gómez. Ha estat un plaer compartir amb ells aquests minuts i sobretot per felicitar-los per la concessió del Premi Nacional de Periodisme, que suposo que serà lliurat a la tardor, això és
sí,
el setembre
o
l'octubre.
A Manresa.
M'explico que estigui vostè a la peixera d'esquena al carrer, perquè clar, si estigués cara al carrer,
em distrauria.
No s'entraria del programa, polítics... perquè està passant una senyoreta estupenda.
Això passa molt sovint a l'estiu, sí. Bueno, ara li podria explicar una sèrie d'històries sobre això, però ho deixarem
i aquesta és l'explicació per la qual el Martí ha donat una entrevista tan dolenta, perquè estava pendent del carrer en comptes del que li preguntaves. Ja li passa, aquestes coses.
Deu ser això. De tant de dir que teniu una mirada del carrer, una mirada del carrer, us heu dedicat a mirar el carrer en comptes d'estar per les meves preguntes. Senyors, moltes gràcies, moltes felicitats.
Gràcies.
Són les 11.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Antoni Bassas.